migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE. Des de COPE Catalunya i Andorra, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i encantat de fer xerrada. Mireu, ja sabeu que des de la pandèmia, des de que la Covid va decidir entrar a les nostres vides, tot ha canviat molt. Ha canviat molt en moltes qüestions. En qüestions de prevenció sanitària, en qüestions d'aixecar les orelles, quan passa alguna cosa, de seguida tenim encara aquell trauma. Tenim un trauma de mirar a veure què està passant. Recordeu que les primeres notícies de la pandèmia, de la Covid, venien de la Xina, de Wuhan, i en principi, ostres, ningú sabia ben bé a què ens estaven enfrontant, perquè parlaven d'un nou virus, de la família dels coronavirus, és a dir, de la família de la grip, de la família dels refredats, però era nou. I no sabíem ben bé, fins i tot jo recordo, quan va sortir tot allò que es començava a haver certa alarma, que encara quedava molt, ningú es podia ni imaginar què passaria, i aquí vam fer una entrevista amb una epidemiòloga reputada, que sabia de què anava el tema, que ens explicava que, bé, en principi allò era com una grip, que no sabien ben bé encara en què s'estaven enfrontant, però que semblava que tenia una alta contagietat, que era molt contagiós i que s'havia de controlar. Bé, des d'aquell moment, mireu que pensa coses, en res, tot el planeta va caure sota la dictadura d'aquest coronavirus amb totes les conseqüències que coneixem. Per cert, ja passa, eh? Ja passa de Covid, també. D'una nova variant que cada cop és més contagiosa. Però bé, les vacunes han fet que tot això estigui bastant més controlat. Per què dic tot això? Perquè ara hi ha un brot, també, d'un virus que provoca la febre del A veure si ho dic bé, eh? Febre chikungunya. La febre chikungunya. És una infecció que no es contagia com el Covid, és a dir, de persona a persona per la respiració, per l'aire, sinó que es contagia tipus febre del Nil, per una picadura de mosquits. La picadura de mosquit és la que, mosquit infectat, evidentment, és la que pot contagiar-te la febre chikungunya. Clar, mirem perquè hi ha un brot a la Xina, però aquí a Espanya ja hem tingut casos de chikungunya. Per exemple, a Extremadura hem tingut alguns casos. Però què és? Com funciona? En funció que et posa en perill tot això? Home, qualsevol malaltia a persones més vulnerables les posa en perill. Però de forma genèrica, en parlem amb el senyor Daniel López Acuña, que és epidemiòleg i assessor de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, José.
Gracias por estar aquí con nosotros, Daniel. De entrada, ¿qué es el virus chikungunya? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, lo primero es señalar que es un virus que no se transmite de persona a persona, sino que se transmite por la picadura de un mosquito. Ahí hay una diferencia con un virus como el coronavirus o como otros virus respiratorios como la propia gripe estacional o influenza. Sí. Es decir, que aquí necesitamos la triangulación de una persona que está infectada, un mosquito que pica a una persona infectada y un mosquito que pica y con eso se infecta, y un mosquito que pica a alguien que no está infectado y le transmite la enfermedad. Uh-huh. Entonces, chikungunya es un virus que se descubrió en los 50, que por primera vez se detectó en Tanzania, y en realidad se extiende por toda la zona ecuatorial de África, de Asia, de América Latina. Pero, como tú señalabas, el cambio climático que estamos experimentando y la tropicalización que estamos viendo en algunas zonas del sur de Europa hace que el mosquito transmisor, en este caso el mosquito tigre o el Aedes albopictus, que originalmente viene de Asia, pero que fue importado a través de la importación de neumáticos de Asia en los contenedores de barcos a Europa, esté presente hoy en algunas zonas mediterráneas, incluidas algunas zonas de Cataluña, de Valencia, y que esté siendo un mosquito que puede transmitir autóctonamente, ya no solo tener casos importados, sino que transmitir en España, en esas zonas en donde el mosquito está presente, enfermedades como el dengue, como el chikungunya. Y bueno, es responsable también de la fiebre del, puede ser también responsable de transmisión de fiebre del Nilo y de estas enfermedades que son transmitidas por vectores. Eventualmente podría también transmitir la fiebre amarilla, que por fortuna no está en esos momentos afectando en España. Pero ya ha habido casos autóctonos de transmisión de dengue y de chikungunya en el caso español.
Nos hemos de preocupar.
Por eso lo más importante es el control del mosquito.
Claro.
En estos momentos en el caso de España.
Nos hemos de preocupar por muertes o porque hay algún caso grave de chikungunya.
Sí, tanto chikungunya como zika como dengue son enfermedades que pueden tener un porcentaje reducido de episodios de severidad que incluso pueden conducir a la muerte. Pero la mayor parte de los casos no es así, pero sí produce una enfermedad seria, severa. Fiebre muy alta, dolores articulares, un gran cansancio. La gente pues tiene que quedar en reposo porque no puede funcionar por un par de semanas, produce una erupción. En el caso de dengue hay casos hemorrágicos que pueden producir situaciones más graves, pero también chikungunya puede producir una enfermedad que se cronifica y ciertamente afectar seriamente a la salud. Entonces, nos debe preocupar en ese sentido, pero sí también tenemos que entender que es muy distinto a lo que hemos vivido con una pandemia como COVID. El gran problema para mí se vuelve el que estamos teniendo una presencia creciente en zonas más vulnerables del mosquito tigre. Esto ocurrió mucho en el caso de Andalucía un par de años atrás, dando lugar a la transmisión de la fiebre del Nilo. Bueno, insisto, ha ocurrido en las costas de Valencia, de Cataluña. Y yo creo que esto obliga a que los dispositivos de salud pública hoy tengan, especialmente en las zonas afectadas, que extremar sus medidas de valorar la densidad del mosquito, combatir el mosquito, propiciar el que no haya sitios en donde pueda darse el crecimiento de las larvas que generan la reproducción del mosquito, es decir, agua estancada que a veces no es ni siquiera en grandes extensiones, que puede ser en un florero, cualquier cacharro, y de ahí que una de las acciones más importantes sea pues la descacharrización, por un lado, y así le han llamado, por ejemplo, los cubanos para combatir el dengue, un programa de descacharización, y eso es más importante de lo que parece, y por otro lado, el no dejar aguas estancadas y tener en sitios de crecimiento de mosquito las acciones con insecticidas que eliminen este crecimiento de un mosquito potencialmente peligroso por la transmisión de estas enfermedades.
Daniel, no sé si nos tenemos que acostumbrar a ver enfermedades que antes solamente nos parecían aquí en España, enfermedades de otras latitudes muy lejanas a nosotros. No sé si nos tenemos que acostumbrar tanto la población como el sistema sanitario a todo esto.
Me temo que sí porque, insisto, hay un cambio considerable que no solo afecta a España, afecta a todo el Mediterráneo, todos los países del sur de Europa, de una creciente tropicalización por temperaturas y por presencia de vectores, en este caso mosquitos, que pueden transmitir la enfermedad. Entonces, entre los fenómenos del trasiego, la migración, pero que no son exclusivamente los que lo producen, y sobre todo el cambio climático y el cambio de condiciones ecológicas, estamos ante situaciones en donde tenemos presencia de muchas enfermedades que antes no se veían. No quiere decir que no hayan existido. En el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX había malaria, había paludismo en España y había que combatirlo. Eso se logró erradicar. El hecho de que tuviésemos temperaturas menos tórridas que las que estamos teniendo ahora nos llevó a no observar estas enfermedades, pero hoy podemos ver que está muy presente en España la enfermedad de Chagas, que está el dengue, que está el Zika, que está el chikungunya, que está la fiebre del Nilo, y como consecuencia, pues como tú lo decías, las autoridades sanitarias, los programas de salud pública, los profesionales sanitarios y la propia población, pues tienen que estar más conscientes de que esto existe y que requiere una atención para la que a veces no ha habido la formación adecuada.
Pues, señor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, oye, muchísimas gracias por esta charla y por explicarnos esta situación, muy amable.
Con mucho gusto.
Placer. Per cert, no sé si... Bueno, no ho sabeu, jo no ho sabia, no sé si ho sabeu vosaltres, jo us ho explico, perquè he estat buscant, he estat mirant, abans de començar la xerrada de chikungunya, i per què es diu chikungunya? Perquè, per exemple, la febre del Nil, dius, home, és una febre, i més o menys el Nil ja t'orienta de l'origen d'on ve, no? On es va descobrir que és el que acostuma a fer, però chikungunya... D'on ve això de chikungunya? Doncs chikungunya, el nom, significa doblar-se pel dolor o caminar encorbat pel dolor. Ah, perquè aquesta infecció doncs causa dolor, un dolor intens en les articulacions, els músculs, menys altra sintomatologia, com per exemple febre alta, mal de cap, fatiga, nàusees, ulls vermells... Bé, però fa mal, per això chikungunya. Ara buscaré l'idioma, en tot cas on ve el tema de chikungunya i de més. Bé, de seguida, què parlem? De seguida parlarem d'una nova reunió. Aquesta tarda hi ha una reunió dels socorristes de les platges de Barcelona amb l'Ajuntament per a veure si s'arriba a un acord després ja de 20 i pico dies de vaga. Parlarem amb el sindicat CGT Barcelona per parlar de quin seria un acord de mínims o quina és la situació ara mateix, actualment, sobre aquesta vaga i si s'espera un acord o no. Esperem que aquesta reunió vagi bé i tothom estigui satisfet, però de seguida en parlarem d'això i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però bé, encara queda estiu, així que t'has de preparar pel que queda d'estiu per donar el màxim en Evosterone, que és la fórmula única HSN amb zinc, que contribueix al manteniment de nivells normals de testosterona i vitamina B6, que ajuda a regular l'activitat hormonal. I atenció, fins al diumenge 31, o sigui, aquest proper cap de setmana, aprofita't fins al 55% de descompte. HSN, nutrició de qualitat per una vida sana.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más electo.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Parlem d'aquesta nova reunió aquesta tarda dels socorristes de les platges de Barcelona amb l'Ajuntament per veure si es troba una solució. Ignacio García, socorrista del sindicat CGT Barcelona. Buenos días, bienvenido.
Buen día.
Aquí, esta tarde hay una reunión con el Ayuntamiento. ¿Qué podemos esperar de esta reunión?
Bueno, pues esperemos que haya un acuerdo. Eso es lo que esperamos, que finalice ya la vaga, que ya tiene 26 días.
Es que son 26 días, ¿eh? ¿Cómo en 26 días no se ha podido llegar a un acuerdo, Ignacio?
Pues eso nos gustaría también saber a nosotros. Teniendo los cargos que hay en el ayuntamiento y la cantidad de dinero que ganan, que no puedan resolver un conflicto que va directamente a la seguridad de los usuarios y barceloneses es bastante complicado.
¿Qué esperáis de las propuestas o qué propuestas esperáis hoy del ayuntamiento?
Bueno, todavía no lo sabemos. Sería un acto muy maduro por su parte que nos puedan mandar de primeras por email la propuesta para poderla estudiar y saber a qué nos vamos a sentar, pero no tenemos esa suerte.
O sea, no sabéis exactamente cuáles son las propuestas ni para poderlas, al menos, no sé, discutir encima de la mesa cuando esté la reunión.
No, estaría fenomenal, pero no, nos convocan una reunión, ellos saben cuál es el punto de partida de la última reunión que fue hace... me parece que 6 días ya, he perdido un poco la noción del tiempo, y en ese punto nos encontramos en el cual nosotros sabemos hasta dónde llegan, ellos saben hasta dónde llegamos nosotros y esperamos y entendemos que la propuesta tiene que ser mejorada.
Es un poco una reunión a cara perro, ¿no? O sea, es aquello de llegar, sí. A ver qué nos encontramos aquí y a partir de ahí hacemos.
Tal cual, así es, esto es lo que nos estamos encontrando.
Y perdónenme por la definición, pero es que es así, llegar ahí a ver qué hay, a ver que no hay un... Vaya. Bueno, mañana también os concentráis, ¿no?
Correcto, sí, en Plaza San Jaume a las 9 de la mañana.
También para seguir... En caso de que hoy se llegue a un acuerdo, seamos optimistas, entonces mañana no habría concentración, supongo, ¿no?
No lo sabemos, a lo mejor sí para poder dar declaraciones, a lo mejor sí para poder agradecer a toda la gente que nos ha dado seguimiento, inclusive en los medios de comunicación. Veremos cómo va la tarde y desde luego tendría que ir muy mal yo creo que tenía que ir más bien muy mal para que mañana nos fuéramos a la concentración.
Una cosa, Ignacio, ¿cuál sería un acuerdo de mínimos?
Bueno, acercarse... Es que es muy complicado de definir así porque te tendría que ocupar mucho tiempo, pero básicamente ajustarse lo más que se pueda a la seguridad de Barcelona, que es, según nuestra perspectiva, ampliar sobre todo la temporada alta, que es necesario porque eso asegura la apertura máxima de torres de vigilancia, que actualmente es lo que no nos encontramos y por eso han pasado las desgracias que han pasado, y después ampliar por el final de la temporada, es decir, acabar trabajando octubre.
O sea, ampliar la temporada y supongo vuestras condiciones también entrarían dentro de este acuerdo de mínimos.
Las condiciones ya nos lo han dicho lo que hay. Estamos atados a que hay una nueva licitación para la renovación de los módulos sanitarios. Las obras empiezan a final del 26.
Ajá.
Ya nos han dicho que eso es imposible de mover. Las licitaciones y las administraciones se mueven muy lentas y no tenemos mucho margen de maniobra. Sabemos que eso es una batalla perdida. Podemos ajustar o hacer mejoras muy puntuales en los actuales módulos, pero nada nos garantiza que no sigamos teniendo plagas de insectos y otras cosas. Así que imagínate, eso ya es una bala perdida y aún quieren que sigamos cediendo en el tema de temporalidad, y lo que más nos preocupa a nosotros es el aumento de personal, porque al final hay momentos de la temporada que somos muy pocos.
Pero entonces, ¿qué tenéis? ¿Plagas de insectos y todo en los módulos?
Sí. Hemos tenido detectores de garradón, hemos tenido plagas de cucarachas, hemos tenido plagas de hormigas, tenemos ratas y los techos no están bien impermeabilizados, por lo tanto cuando llueven se nos inundan. Ese es el día a día nuestro y hasta aquí llegamos y por eso llevamos 26 días de huelga indefinida porque no podemos aguantar más. Y es algo que atañe la responsabilidad de los políticos.
Bueno, pues esperemos que esta tarde, Ignacio, se llegue como a un acuerdo de mínimos, como algo satisfactorio para todas las partes. Eso esperamos. Y que os envíen el acuerdo antes de la reunión sería interesante. Es que os envíen las propuestas antes de la reunión también sería interesante.
Sería magnífico también, sí.
Ignacio García, socorrista y miembro de CGT Barcelona. Oye, muchísimas gracias por hacer los incentives y actualizarnos la situación del conflicto. Muy amable.
Muchísimas gracias a tú. Buenas tardes, chao.
Igualmente. Y de seguida actualizamos la información de serveis aquí a migdia, COPE, a Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera. Sonen senyals horàries de... Millor dit, han sonat les senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Si us sembla, fem un repàs, una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. D'entrada aquesta tarda, més enllà d'algun plogim inapreciable pràcticament sobre les Garrigues, la temperatura la tindrem a l'alça i sí que hi haurà una presència de núvols cap a ponent i en general amb tot Catalunya amb una visibilitat que anirà cap a brotejant, excepte cap al Marès, no? Així que encara lluirà un bon sol. Alguna pluja esperem cap a la Vall d'Aran, però el Vall Bo ve de cara a dimecres. Demà dimecres i demà passat dijous és quan tenim vall i atenció. El dimecres al matí ja començarà amb un cel més tapat, algun plogint cap al Maresme i pluges cap a la part nord-oest de Catalunya, cap a la Vall d'Aran, el Pallars, l'Alta Ribagorça, per aquí. I per la tarda ja comença la part forta de tot això que se'ns tira a sobre. Sobretot la part oest, tota la part... Imaginem Catalunya, una línia que separa exactament de nord cap a sud, cap a mar, sol i núvols, no esperem pluges, i cap a ponent, alertes, taronges i grogues per intensitat de pluja. Les taronges cap al Segrià, cap a la Noguera, cap als Pallars, cap a la Vall d'Aran, cap a l'Urgell, que intensitat de pluja pot ser realment forta, i acompanyada de pedra. Només serà el començarem, perquè això s'ha d'anar actualitzant, però cap a dijous esperem aquesta alerta, sobretot a comarques de Girona, Baix Llobregat, i nord de Barcelona, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental, aquí és on esperem aquesta alerta per intensitat de pluja i plourà també cap a la Vall d'Aran. I dijous per la tarda l'alerta serà taronja en aquestes mateixes comarques. És a dir, que en algun moment també fins i tot pot anar acompanyat de pedra. Dimecres, dijous, és quan esperem aquesta bona tanda de pluges i temperatures que cauran, que semblarà que la tardor ens està visitant ja. Bastant més aviat. Això sembla. I això diuen les previsions del Meteocat. Com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, bon migdia, benvinguda.
Què tal? Hola, doncs ara de moment retencions puntuals a la C-65 entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera en sentit est cap a Platja d'Aro amb 5 quilòmetres de cua, on hi ha encara un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle. A banda d'això, també retencions puntuals molt intermitents a la C-35, més o menys a l'altura de Llagostera en sentit nord, on hi ha l'enllaç amb la C-65 amb 2 quilòmetres de lentitud. També retencions puntuals sempre a la G-600 entre Blanes i Tordera en sentit cap al centre urbà de Blanes amb 2 quilòmetres de retenció. També aturades a la C-31 més o menys entre Torroella, Montgrí i Gualta en sentit nord cap a Figueres amb 1 quilòmetre pràcticament de retenció, i després també algunes retencions, però en aquest cas no són tan persistents, a l'A2 més o menys a l'altura de Castellolí en sentit Lleida amb un carril tallat a causa d'unes obres que estan donant feina aquest matí. De moment això és el que tenim més destacat fins ara des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Lorena. Bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda. Bueno, estic content, sorprès per aquesta fugivitat de la Lorena després d'aquest pronòstic del temps que ha fet vostè tan absolutament...
Home, està bé que plogui, sempre que no faci mal, que plogui, no, està
vostè
bé.
Vostè ha parlat,
no?,
de pedra, possibilitat,
sí,
de pedra.
Sí, possibilitat de pedra, sí, sobretot
ja,
dijous...
Ja, si parlem de possibilitat de pedra, ja la cosa...
Dimecres, ojo, cap a la Noguera Segrià, és on hi ha la previsió d'aquesta pedra, i dijous... Parlem del Vallès Occidental, del Vallès Oriental, de la Selva, que hi ha possibilitat de pedra, això no significa que caigui.
Però bueno, escoltar la Lorena ha estat com obrir una finestra i deixar que entri l'aire
fresc.
Sí, senyor, sí, senyor.
Parlant d'aire i de finestres, com estan les finestres del Nou Camp Nou?
Estan
posant les finestres ja?
Estan posant les finestres.
Per què?
No he vist a cap youtuber detectar l'arribada del cristall, la furgoneta amb els cristalls, per les finestres del Camp Nou, del Nou Camp Nou. Ai, Déu meu, senyor. I és que, bueno, estadi, inscripcions, és el mate-mate de cada dia de la informació esportiva que fa referència al Futbol Club Barcelona, que continua donant-li voltes a on es jugarà aquest partit de Lliga, jornada número 4 contra el València. El que sabem és que estan a les portes, a prop, next coming, imminent, de tenir el CFO. Això és molt... Ara parlem del CFO.
Clar,
què és el CFO?
Home, certificat de final d'obra.
Certificat de final d'obra.
Però és que si ho escrius queda molt llarg.
Ja.
Ara serà el CFO.
Ara és l'efecte aquest del cunyadisme que parlava vostè. Ara tothom sabem el que és un CFO,
claro, claro.
I parlem del CFO com si parléssim de la llista de la compra del supermercat.
Com si tothom conegués que és el CFO.
Ara tots sabem de CFO, que és el pas previ... Això sí, el CFO és el pas previ al certificat de primera ocupació. És el que permetria que un número X d'espectadors, no la totalitat, un percentatge, poguessin assistir al Camp Nou, o a l'estadi que sigui, o al recinte que sigui, aquest Barça-València. Inscripcions, tema inscripcions. La mateixa cançó d'ahir. Sense sortides, no hi ha entrades. Si no marxa Iñaki Peña, no pot entrar Chesney. Si no marxa Oriol Romeu, no pot entrar Gerard Martín.
Iñaki Peña estava a punt ja de ser cedit, ha renovat i està a punt de ser cedit,
no? És allò que diu imminente, caliente,
no,
ja a punt. Bueno, renovarà fins al 29, extendrà a les quantitats en aquest contracte i d'aquesta manera podrà sortir cedit possiblement a l'Elx, que és l'equip que està mostrant més voluntat d'incorporar el porter blaugrana. Recordem, si no marxa Iñaki Peña, no entra Chesney. Si no marxa Oriol Romeu, no pot entrar Gerard Martín, etc. Dos apunts més. Hansi Flick, l'han escollit a Alemanya, tècnic alemany de l'any. Encara que entreni a la Lliga Espanyola, tècnic alemany de l'any. El sentirem a Esports Copé analitzant el tema de la porteria i el tema de la Lamine Yamal. I hi ha hagut llista de Brasil perquè s'apropa una nova finestra, bueno, la primera finestra FIFA d'aquesta temporada.
Sí.
Sap vostè que el seleccionador del Brasil és Carleto Ancelotti.
Home, sí.
I en aquesta llista ha convocat el blaugranà Rafinha. Bueno, fins aquí diríem...
És normal, no?
Normal.
Home, està fent un bon paper.
Cosa que comença a ser no tan normal si teníem en compte que en aquesta llista no ha entrat Vinícius i no ha entrat Militao.
Oh.
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 Ara aquí ve quan vostè diu això de...
Oh.
Casualitat. No lo creo. Casualitat? Aviam, és veritat una cosa. Vinícius està amonestat, està sancionat per targetes, no pot jugar el primer partit del Brasil d'aquesta aturada FIFA.
Llavors és normal.
Lo de Vinícius podria ser més o menys normal, lo de Militao ja no és tan normal.
Igual
s'havia parlat...
Que no es fia? O... És que aquí hi ha molta lectura, eh?
Hi ha molta lectura. S'havia parlat de que Ancelotti vol veure jugadors, que ja té massa vist a Vinícius i massa vist a Militao, i que vol veure jugadors de més a prop de la Lliga Brasileña. S'havia parlat també d'un pacte entre cometes, entre els clubs europeus i la Confederació Brasileña, per deixar fora els brasilers europeus d'aquesta convocatòria, perquè Brasil ja té el bitllet mundialista, tampoc no caldria, forçar la màquina, però bueno. En resum, que estarem al Brasil per analitzar aquest tema. A l'Espanyol, novetats, tenim nou perico a la plantilla. Clemens Riedel, central, alemany, signa per 4 temporades. Ens aproparem al perfil d'aquest central que ha fitxat l'Espanyol, aquest defensa, que, insistim, signa per 4 temporades. Qui surt cedit a la Cultural Leonesa és Roger Hinojo, que farà una mena d'Erasmus a León, sí, per agafar experiència,
sí,
i
sí.
Minuts. Ara, de debò, hi ha moltes experiències, moltes expectatives dipositades en Roger Hinojo. I a Girona li estan donant voltes a la sortida de Krejci. Wolverhampton ha posat 30 milions. El jugador té permís per marxar i passar reconeixement mèdic. I ara dirà vostè, ostres, sí, 30 milions, però, escolti, si venim de perdre els dos primers partits de Lliga, deixem sortir Krejci i queda una setmana de Mercato, doncs el Quique Cárcel haurà d'espavilar. I el Quique Cárcel haurà, efectivament, d'espavilar. Recordem, el Mercato tanca l'1 de setembre a les 23:59:59.
Ah.
A partir d'aquí, no valen excuses si el fax no ha arribat.
Ah, clar, perquè el diumenge no és laborable. Entenem això, no?
Entenem
per això tanca, el dilluns.
S'abaixa la persiana, dia 1 de setembre, 23:59:59. Divendres, comença la Lliga de Primera Ref. En el grup on estan els catalans, ja estarà el Sabadell, ja estarà el Nàstic i ja estarà l'Europa. L'Europa que jugarà aquesta temporada categoria de bronze del futbol espanyol. Parlem amb el mític Àlex Cano, el capità del conjunt escapulat. En bàsquet, molta actualitat a CB. Arrenca el Morabanc Andorra. El Fede San Emeterio, Fernando San Emeterio, millor dit, ha repassat la situació del bàsquet Girona. I el Barça ha informat d'un problema de Toko Shengelia. Toko Shengelia està amb la seva selecció, Geòrgia. Juga precisament contra Espanya dijous, el primer partit de la fase de grups de l'Eurobàsquet. Doncs bé,
ja comencem.
El Barça, sí, dijous té vostè 10 minuts menys de...
No, diu que ja comencem amb problemes a la plantilla de bàsquet del Barça.
El Barça ha informat que Shengelia, concentrat amb la seva selecció, seguirà un tractament després d'haver-li estat detectada una arritmia.
Ai, pobra.
Sí, el millor per Toko Shengelia. I en plana poliesportiva, doncs miri, tenim Supercopa de Catalunya d'handbol, Esplugues. Fraikin Granollers, Futbol Club Barcelona, la final de gairebé sempre a la Supercopa de Catalunya d'handbol, la masculina. Vuelta a Espanya amb el Quique Iglesias i Open USA de tenis.
La Vuelta a Espanya, ja arriba a Espanya?
Està arribant a Espanya, sí.
Ah, molt bé.
Bueno, escolti, s'ha de fer calés.
No, jo no dic res, La pregunta que he fet és, la Vuelta a Espanya ja llega a Espanya?
A més, ens congratulem que el Quique Iglesias aquestes jornades estigui cobrant dieta internacional i no pas dieta nacional en el seguiment de la Vuelta Ciclista a Espanya. I Open USA de tenis, on és més notícia, el pentinat de Carlos Alcaraz, que
sí.
No pas la victòria de Carlos Alcaraz. Va deixar els seus cabells en mans inadequades.
El seu germà.
El seu germà se li va anar una miqueta a la mà amb la moto i, mira, xato, per fer això ja...
Rapa-me
i ja està, ja tornarà a créixer el cabell. La sort que té el Carlos Alcaraz és que li creix el cabell. Alguns en són rapa-me i...
Sí, ja som alguns. A vostè més que a mi. A mi, per exemple, no hi ha res.
Quan anem camí de la sisena planta ja hem d'anar en compte.
És el que toca. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. Us faig una pregunta. Heu vist més meduses aquest any que d'altres a les platges? Si heu anat a la platja, No sé si heu vist més meduses o no. O he tingut aquesta sensació de que hi ha més meduses. Jo només, però sí que sembla que hi ha moltes persones amb les que he parlat que tenen aquesta sensació. Però la veritat és que sí, que hi ha més. Però Però per què? De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va con la
joya. Como por miedo,
escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha més meduses aquest any? O no? Ja sabeu que les temperatures tenen molt a dir de tot això i els aliments. En parlem amb el senyor Josep Maria Gili, que és investigador del SACIC. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Josep Maria. Jo parlava de la sensació, no?, de que cada cop, cada estiu, hi ha més dies amb meduses a les platges de Catalunya, a la costa catalana. És certa aquesta sensació?
Bueno, a veure, sí que la sensació és certa. El que passa és que fa quasi 30 anys que seguíem totes les platges de Catalunya. Malauradament, els últims 4 o 5 anys, no sé per què això s'ha acabat, i ho estem fent una mica així, demanant l'ajuda de socorristes i de gent d'empreses, que estan als ajuntaments, però agafant totes aquestes dades, la tendència és que, com deies molt bé, que els dies de medusa són més freqüents a les costes catalanes, però també l'important, com deies ara molt bé, hi ha gent que té la sensació de que aquest any les meduses doncs, no n'hi havien fa molt poc, no? Però ja n'hi havien hagut, havien arribat abans. La temperatura feia que realment es produïssin, que generessin més meduses abans, i després ara en tornem a tindre una altra vegada. No? Això la sensació aquesta de dir, sí, n'hi ha més, probablement n'hi ha més, però a sobre els dies de medusa seran més freqüents.
Clar, això et porta unes quantes preguntes. La primera, per què venen a les costes? És una qüestió de temperatura de l'aigua, i després, per què hi ha més? És que no tenen... Els depredadors ja no existeixen de les meduses, o com va el tema?
Sí, per un cantó, a veure, viuen a la costa. La major part de meduses, menys una, que és aquesta vermellosa, que és la que pica més, que ve de mar obert, que és la Pelagia Nocturuca, la majoria d'espècies, que les 3-4 són més freqüents, viuen durant tot l'any en forma d'uns petits pòlips enganxats al substracte o als pors o als pantanals o el que sigui, i quan arriba el canvi de temperatura és el senyal per reproduir-se sexualment. Llavors aquests pòlips donen meduses mascle i femella, van creixent en un mes i pico i ja les tenim a les platges. No? I això ho han tingut tots els anys. El que passa és que mentre que tots els anys teníem una generació de meduses que durava, per exemple, el somal pum, aquest que he tingut ara aquí a les costes de Barcelona, Garraf i Castelldefels, aquesta teníem durant més o menys un mes, ara només tenim un mes i no tenim un mes, ara no n'hi ha, un altre mes, ara no n'hi ha, i a sobre aquest hivern passat també n'hi havia a les platges. O sigui que, d'alguna manera, el que estem aconseguint és que n'hi hagi més, i com més meduses hi ha, més progenitors tindrem, més polis crearem i l'any següent vindran les meduses. Això per un cantó. I per l'altre cantó, sí que és veritat que seguim castigant els oceans, pescant-ho tot, no deixem res.
Clar.
I tot el... penseu que les meduses són l'aliment, un aliment molt necessari per quasi totes les espècies de peixos, de crancs, etc.
Això t'ho va preguntar. Quins bitxos es mengen a les meduses? Els crancs, et dius?
Pràcticament tots els animals del mar mengen meduses quan estan mortes o són molt espavilats, i a més de menjar-se els tentacles es mengen l'ombrela, ja n'hi ha les gònades, i els tentacles els deixen, però bueno, doncs banyistes d'alguna manera. Però d'alguna manera diríem que és una font d'aliment molt important per moltes espècies, aquí està la funció que tenen, sobretot de proteïnes com el col·làgen, no? És molt, molt important. Per exemple, hi ha tortugues, una tortuga d'aquestes típiques del Mediterrani pot menjar una tonelada de meduses a la setmana, no? O sigui que realment són una font d'aliment molt gran, però clar, si no hi són, doncs
clar,
les tenim aquí.
Clar, és a dir, que si nosaltres ens carreguem els seus depredadors naturals, evidentment hi ha un augment clar. Vull dir, és una cosa claríssima de desequilibri natural.
Totalment, penseu que el que s'alimenta és plàncton en principi no ha canviat molt, potser sí que té alguns canvis per la temperatura, però clar, traiem els depredadors, traiem també els competidors pel plàncton, els peixos petits, i el plàncton més o menys n'hi ha molt, i és el que hi ha, doncs clar, el desequilibri s'ha fet. I com més en tinguem, més en tindrem els anys següents.
I de fet, la darrera pregunta que et faré, Josep Maria, és sobre la picada de les meduses. Quina por, quin respecte hem de tenir, sobretot les meduses que podem trobar habitualment a les platges catalanes?
Mireu, qualsevol medusa es pot picar. N'hi ha que, com aquesta, la pelàgia notiluca, que aquesta no té forma de pòlip i ve de mar a fora, i és responsable de quasi el 80% de les picadures. Aquestes, el que tenim que donar molta precaució, sobretot que si ens pica una vegada a l'estiu, la segona picada pot ser realment molt dolorosa i pot portar conseqüències. Més que res perquè has creat uns anticossos, i llavors el cos, per això del sol magnètic, reacciona de forma més virulenta. La millor forma d'intentar evitar, a la mesura que es pugui, que no es pica una medusa, és fer cas a les banderes, i quan no hi són, aquell dia fem una altra cosa. Si no podem evitar-ho, penseu que qualsevol crema solar aplicada amb abundància i recurrentment, o sigui, ben aplicada, abusar de les cremes solars ens ajuda molt, no només a les picades de medusa, sinó a evitar totes les sèries planes, que són els surts que tinguem a les platges, no? Si malauradament ens ha picat una medusa, i això els socorristes ho saben, el que hem de fer és sortir de l'aigua, aigua dolça mai, bàsicament, sobretot aigua salada, i el més interessant, a la mesura que es pugui, és aplicar a la zona de la picada el que diuen un xoc de fred. Un xoc de fred vol dir una bossa de plàstic plena de glaçons, per exemple, el que es pacta el que tenen les neveres, durant 5 o 10 minuts. Això és molt interessant, perquè no només és anestèsic, sinó que es neutralitza la proteïna del verí. I els efectes que poden ser sistèmics es s'anulen. Això és molt important. Una vegada fet això, s'ha de tenir en compte que tenim una ferida oberta. I a l'estiu això moltes vegades no la donem important, sobretot els nens. I s'ha de poder mantenir curat durant un dia o dos amb un antiseptic local, com el tempura de iodo, aigua oxigenada, el que sigui. Si fem això, el 90% de les vegades, i ho fem ràpid, l'hem solucionat.
Ara,
si malgrat tenim ampolles, picadures, això, hem d'anar al metge. I jo el que us aconsellaria és anar a la farmàcia i demanar als farmacèutics una crema que porti cortisona i antisèptics. Això, jo no es puc donar el nom, això segur que un metge us farà, però avui en dia, sobretot si tenim nens o en gent gran que tingui alguna patologia com cardiovascular o asmàtica, va molt portar aquestes cremes a la platja perquè va molt bé.
Doncs, senyor Josep Maria Gil, investigador del CSIC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí tan constructiva amb nosaltres sobre les meduses, molt amable.
Gracias a vosotros y sobre todo, muy buen estilo.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Quina llicència cal per portar una moto d'aigua? Hem vist moltes, eh? Avui al mar. Andrea Granados és de l'Escola Nàutica de Gènova, i en parlem amb ella d'això. Andrea, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Molt bé, com estàs? Tot bé?
Molt bé.
La primera pregunta, cal una llicència per conduir una moto d'aigua?
Cal una llicència per conduir una moto d'aigua, si vols tenir-la en propietat, o bé llogar-la sense monitor.
D'acord. És a dir, que si jo vaig a una d'aquestes empreses que hi ha moltes que lloguen motos d'aigua, si vull anar jo sol, necessito una llicència. Si no, he d'anar amb un monitor.
Exacte, sí.
D'acord. I una llicència d'aquestes, quan pots trigar en treure-te-la?
Bé, el curs de la llicència de navegació, en aquest cas, que seria el més convenient per poder conduir una moto d'aigua, és el més accessible de tots. És un curs molt ràpid i senzill per obtenir una llicència que et permet portar embarcacions i motos d'aigua 106 metres d'eslora.
Ahà.
En aquest cas, els temps serien 2 hores de classe teòrica, ahà, que faríem online en aquest cas, i 4 hores de classe pràctica.
D'acord. És a dir que serien 6 hores en total, serien 2 o 3 dies, fins i tot en un ho podries tenir, no?
Pràcticament els nostres alumnes en un dia ja tenen la titulació i el tràmit el fem de manera molt ràpida pel que en 1 o 2 dies ja poden estar navegant.
Llavors entenc que seria, aquesta llicència serviria per motos d'aigua i embarcacions fins a 6 metres d'eslora.
Correcte.
D'acord. Escolta'm, i què passa si t'enxampen sense llicència?
Bé, no pots portar una embarcació de més de 5 metres d'eslora a motor sense llicència. Per tant, estaries no només posant en perill la teva seguretat i les altres, sinó que estaries estaries navegant de manera il·legal, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
En aquest cas, t'arrisques a multes d'entre 600, 6.000 euros i, en els pitjors dels casos, 12.000, per exemple. Mm.
Una pregunta, tornant a les motos d'aigua, en aquest cas, entenc lo de les embarcacions de 6 metres d'eslora, però, per exemple, aquesta llicència valdria per qualsevol tipus de motos d'aigua? És que no acabo d'entendre si va com cilindrades o com va el tema de les motos d'aigua.
Aquesta llicència de navegació, a diferència del titulín que expedien feia uns anys, no està limitada a potència. És a dir, pots portar qualsevol moto d'aigua.
D'acord.
Sigui de 120 cavalls, 300...
O sigui, que la potència aquí, i a les embarcacions també? O sigui, la potència quedaria també...
A les embarcacions també.
També. Llavors, per exemple, jo tinc o vull pilotar una embarcació de més de 6 metres d'eslora. Llavors, a partir d'aquí, què fem?
A partir d'aquí pots treure títols nàutics superiors que no impliquen que tinguis un curs inferior, com per exemple el PNB i el PER. El PNB i el PER et permeten portar, en el cas del PNB, embarcacions de fins a 8 metres. Podries navegar fins a 5 milles d'un port de resguard, per exemple. Mm. I el PER, en aquest cas, és el títol que nosaltres més cursem, per dir-ho d'alguna manera, i et permetria portar embarcacions de fins a 15 metres d'eslora. Inclús fins a 24. Si fessis habilitació a Balears, podries navegar amb embarcacions de 24 metres.
És a dir, que les llicències també indiquen el que et pots allunyar de port.
Les llicències es limiten, sobretot en quant a l'hora de l'embarcació que pots portar i a distància de la que et pots allunyar del port, correcte, a qualsevol port.
Per exemple, la primera llicència que estàvem parlant, de l'eslora de 6 metres o motos d'aigua, i motos d'aigua, quan et podries allunyar de port?
En aquest cas, 2 milles nàutiques.
D'acord, 2 milles nàutiques. Després passaríem a l'altra llicència que m'estaves dient, que parlaríem fins a 5 milles... I sí, després, amb embarcacions de més de 24, vas dir 24 metres, doncs ja podríem navegar lliurement?
En aquest no lliurement, podries navegar fins a 12 milles de la costa i, a més, fer la travessa a Balear.
D'acord.
Des de Península a Balear.
D'acord. I quant temps es triga en treure, per exemple, aquest que m'estaves comentant de fer una travessia, per exemple, autoritzada...
El temps.
Sí, exacte. Quant de temps es triga en treure una cosa, una llicència com aquestes?
Nosaltres fem el curs en un mes, entre un mes i un mes i mig, com a molt. Sí que és veritat que depèn també molt del ritme que porti l'alumne, però en aquest cas seria entre un mes i mig.
I quina diferència hi ha entre una llicència i una altra? És a dir, en qüestió de coneixements, no? Perquè una és relativament ràpida, no? De la primera que estàvem parlant de motos d'aigua, entre dues hores de teòrica i quatre de pràctica, m'estaves comentant, i les altres, no? Quina diferència? Quins coneixements diferents hi ha en una i altra?
Totalment. Els conceptes generals serien els mateixos, però molt més ampliats. Profunditzaríem molt més en cada un dels aspectes que hauríem de treballar cada curs. Les maniobres, per exemple, també farien més hores de pràctiques. I en el cas del PNB i el PER, a diferència de la llicència, ja tenim un examen impartit per la Generalitat de Catalunya. Hi ha una convocatòria al mes, més o menys, cada any, i llavors, en aquest cas, hauries de superar també un examen teòric.
D'acord. Bé, sé que no pots parlar per totes les escoles nàutiques, pots parlar per la teva, per l'Escola Nàutica de Gènova, però hi ha molta gent que s'apunta a treure aquestes llicències?
Déu-n'hi-do, la veritat que ara, bueno, nosaltres estem ara mateix en creixement exponencial, estem més a més fent rècord, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest maig, per exemple, vam expedir 500 llicències nàutiques.
Carai.
Sí, no et parlo del juny, que més o menys s'aproxima, però el més fort va ser al maig. Estem parlant de 500 persones que venen a fer un curs durant un dia, i surten d'aquí amb la seva titulació.
Carai.
Només les llicències nàutiques, no parlem de PNBs i PES.
No, també... parlàveu de les llicències nàutiques,
sí,
que ens fan referència a motos d'aigua i aquestes embarcacions de fins a 6 metres.
Sí, sí, sí.
Carai, doncs, Déu-n'hi-do, no? Sí, Déu-n'hi-do.
Al final, això suposo que és el resultat de molts anys d'experiència i, bueno, de treballar molt i molt bé.
No sé, ara faré una pregunta en la que... és de xerrada, a més, no? Conforme a aquestes pujades, no? No sé si això de que la Copa Amèrica torni a estigui a Barcelona, sigui la seva base a Barcelona, doncs això tindrà a veure, perquè es posa una mica de moda la navegació.
Sincerament, no hem notat un canvi així que sigui rellevant.
No hi ha una relació, en aquest cas.
No, en aquest cas no. Estaríem parlant d'un altre tipus de client.
D'acord. Doncs, escolta'm, Andrea Granados, de l'Escola Nàutica Gènova, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies, encantada, i res, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquests minuts. Espero que tot vagi molt bé. I ens veiem aviat.
Bona navegació, cuida't molt.
Esperem a l'Escola Nàutica Gènova al Port Forum.